Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Comencem una nova edició del Via Directe. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores de programa de Ràdio Sant Andreu. Avui resum de les principals informacions de la setmana, on parlarem de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. S'han avançat algun dels detalls de la Festa Major 2024 i avui també petit resum de les entrevistes de portaveus que hem realitzat aquestes setmanes a Ràdio Sant Andreu amb els 6 portaveus dels grups polítics en presència municipal a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Aquestes i altres informacions seran les que destacarem avui en el Via Directe, però abans, això sí, tindrem la previsió del temps amb Carlos Lara de Meteosap. Anem a la previsió del temps de cara al cap de setmana, però abans, resum de la setmana, ens acompanya, com sempre, Carlos Lara, de Meteosap. Molt bon dia, Carlos.
Muy buena, Jordi.
El resum de la setmana ha de ser ràpid, segurament, però amb temperatures altes, aquesta setmana.
Sin duda, pues es un poco... La noticia de la semana pues son esas altas temperaturas, como dice, porque la semana en general transcurrido con tiempo tranquilo, estable, predominio del ambiente soleado, sobre todo por las tardes más que por las mañanas. Por las mañanas la propia humedad pues nos genera la presencia de nubes bajas, pero en general tiempo soleado y bueno, pues lo más destacado, como dices, las altas temperaturas que hemos tenido a lo largo de la semana. También comentar que esta noche han caído 4 gotitas y nos han dejado 0,2 de manera bastante sorpresiva, además, porque no estaba muy previsto, pero bueno, 0,2, muy poquita cosa, pero bueno, comentarlo. Las temperaturas, como decíamos, muy altas, se han movido entre los 29,3 del martes, que fue la más baja, y los 33,4 de ayer jueves, que fue la más alta de la semana, mientras que las mínimas pues han oscilado toda la semana por encima de los 20 grados, pero moviéndose entre los 20,4 de ayer jueves, que fue la más baja, y los 23,3 que hemos tenido esta pasada noche de mínima aquí en San Andreu, que pues ha sido la más alta de la semana. Así que bueno, pues noche ya en las que cuesta dormir, los pisos también se van calentando y además las máximas pues van apretando con esos valores superiores a 30 grados pues prácticamente a diario.
I ara sí, el temps de cara a divendres, dissabte i diumenge, seguirà aquesta mateixa línia, Carlos?
Pues de momento, para empezarlo, sí. Empezaremos el fin de semana con un tiempo muy similar al que hemos tenido pues prácticamente toda esta semana. Hoy viernes, mañana sábado, jornadas de tiempo tranquilo, estable, sin ningún riesgo de precipitaciones y con dominio del ambiente soleado, excepción pues eso, por las mañanas, que podemos amanecer pues como hoy, con esas nubes medias y altas, mañana posiblemente algún intervalo de nubes bajas, pero en general tiempo soleado y temperaturas que entre hoy y mañana pues tocan techo, valores en torno a 35-36 grados hoy y mañana 34-35, bajan un poquito, pero todavía seguiremos con esos valores muy altos. Cuando ya se cambia un poquito la cosa, será el domingo, pues tendremos un breve cambio de tiempo y no demasiado importante, pero que sobre todo durante la primera mitad del día pues nos dejará un ambiente bastante más nuboso, cielo cubierto posiblemente hasta mediodía, primeras horas de la tarde, e incluso en ese lapso de tiempo pues no se descarta algún chubasco local. Muy aislado, muy difícil atinar dónde va a caer, pero hay esa posibilidad. Y si cae, puede ser de cierta intensidad, ya que hemos acumulado mucha energía todos estos días con ese calor. Y entonces esos chubascos posibles del domingo por la mañana y hasta mediodía pues pueden ser de cierta intensidad, pero muy locales. Van a estar muy dispersos y muy locales, pero bueno, si nos afectan, pues no sería de extrañar que fuesen intensos. El resto del día ya del domingo, pues tiempo mucho más tranquilo. Y ese cambio de tiempo pues también comportará que las temperaturas el domingo bajen y nos quedemos en valores en torno a unos 30 grados, dejando atrás pues esos valores tan elevados de estos días de 35 grados aproximadamente. Las mínimas durante todo el fin de semana se mantienen estables con valores en torno a 22-23 grados.
Doncs, Carlos, gràcies per aquesta previsió del temps i gràcies també per totes les previsions del temps que ens has fet al llarg de tota aquesta temporada. A finals d'agost tornem, amb la previsió important.
Con la previsió de Festa Major.
De Festa Major.
Y nada, pues un placer, un año más, estar por aquí y desear pues a todo el mundo unas felices vacaciones, que no pasen mucho calor y nos vemos a la vuelta.
Fins la propera, Carlos, y buen estío.
Igualmente.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Sant Andreu de la Barca avança els detalls de la programació de la Festa Major, que se celebrarà del 30 d'agost al 2 de setembre. El grup Búhos, Cocktail, Tributo, Vargas Blues Band i La Reina del Pop, un tribut a l'Oreja de Van Gogh, formen part de les actuacions musicals previstes. El Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació celebra el 75è aniversari i la periodista santandreuenca Alicia Arévalo serà l'encarregada, conjuntament a l'entitat esportiva, de fer el pregó d'enguany. El cartell de la Festa Major és de l'il·lustrador de Sant Andreu de la Barca, Cristian Robles. En dona més detalls Marc Giribet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
Presentem el cartell, que ja el podeu veure aquí, és d'un artista local. Intentem que la Festa Major tingui una alta presència d'artistes locals i precisament doncs, que la il·lustració del cartell, ja va ser així l'any passat, doncs, sigui d'un santandreuenc, en aquest cas és el Cristian Robles i Martínez, doncs ens fa una immensa il·lusió. Com us comentava, doncs, aquesta il·lustració que és el cartell representa, entre d'altres, doncs, elements propis de Sant Andreu la Barca, com la barca del senyor Andreu, els diables de la ciutat, la rotonda LGTBI, la palmera de les places de les Palmeres, la muntanya de Montserrat, i per tant el que en aquest sentit ens vesteix el Cristian, l'il·lustrador que ha fet possible aquest cartell, doncs la disbauxa i la felicitat que la Festa Major representa, perquè no només és la Festa Major de Sant Andreu a la Barca, sinó que és també una Festa Major comarcal, perquè tenim una afluència de visitants de tota la comarca.
El Club de Futbol de Sant Andreu de la Barca, agrupació, com dèiem, enguany seran els pregoners de la Festa Major, al costat de la periodista santandreuenca Alicia Arévalo.
Jo vull presentar els dos pregoners i els caps de cartell, doncs, que actuaran cada dia en aquesta Festa Major. El primer pregoner és el Club de Futbol de Sant Andreu de la Barca Agrupació. És una entitat que porta 75 anys promovent la pràctica de l'esport, en aquest cas de la modalitat esportiva del futbol a Sant Andreu de la Barca. És una entitat amb més de 400 jugadors i més de 400 famílies, doncs, que abasteixen, donen servei i que per tant formen al cap i a la fi els futurs ciutadans de Sant Andreu de la Barca. Per tant, agraeixo molt al Club de Futbol i aquesta llarga història i tradició que té la ciutat i que vulguin participar com a pregoners, doncs, d'aquesta Festa Major. I el futbol l'acompanyarà una altra futbolera, i en aquest cas és l'Alicia Arévalo, que és la primera dona que va fer una retransmissió d'un partit de futbol en la televisió pública espanyola, narrant només aquest partit, aquest primer partit, o sigui, aquest inici de la història, tot narrat per dones, tant des de l'anàlisi tècnic com de la narració del partit. A més, també ha narrat diferents partits de la selecció masculina, en aquest cas en l'última Eurocopa.
La música serà protagonista els 4 dies de la Festa Major, arrencant ja divendres amb el concert de Búhos.
Els caps de cartell seran els següents: el grup Búhos actuarà el divendres de Festa Major, el dissabte tindrem un tribut de versions dels anys 70, 80 i 90, recollint la gran acceptació que va tenir en la darrera edició de la Festa Major i que també ho valorava l'enquesta. Aquest grup de versions, que en aquest cas, en el cas de l'any anterior, era Tributo 80 Principales, doncs en aquest cas seria Cocktail Tributov, d'acord, que com deia és un grup de versions que fa versions de cançons dels anys 70, 80 i 90. I el diumenge tindrem La Reina del Pop, que és un grup de tribut també de l'Oreja de Van Gogh, d'acord? Tot això en l'escenari principal de l'esplanada. El cap de cartell del divendres, jo crec que no cal explicar-lo, és un grup conegut, diguéssim, a tot el país, que és Buos, que fan versions des de la rumba, passant pel rock i utilitzant diferents maneres de passar-s'ho bé, i sobretot hi ha molta alegria a sobre l'escenari, i això es transmet també a la pista de ball.
La regidora adjunta a Cultura, Anna Serra, ha destacat el paper de les entitats locals que participen en el marc de la Festa Major.
Bé, vull començar mencionant a totes les entitats que participen a la Festa Major. Això no és cap novetat d'enguany, però sí que és un pilar fonamental per totes les activitats que fan i la cohesió social i cultural que ens aporten al municipi en aquests dies de festa i de gaudi comunitari. Per tant, volíem començar amb aquest reconeixement i agraïment a totes elles.
I arribarà la tercera edició de la Festa Major Petita, un any més, això sí, amb millores.
Bé, destaquem que la Festa Major Petita es consolida amb la seva tercera edició amb millores. Enguany millorem la Festa Major Petita gràcies a les enquestes de valoració que comentava l'alcalde, que van realitzar més de 1.000 persones que van participar per millorar doncs, totes aquestes activitats que hi van haver. Una d'aquestes millores de proposta que hem rescatat ha estat doncs, la incorporació d'unes peinadons a la Festa Major Petita i també posar servei de lavabos, que fins ara doncs, l'any passat no n'hi havia i aquest any doncs, sí que en tindrem i que era molt necessari posar. A més a més, tindrem uns pregoners fantàstics de la Festa Major Petita. Seran dues entitats esportives, en aquest cas, que fan anys i que fan activitats amb infants i joves durant tot l'any al municipi. Una d'elles és el club de bàsquet, que enguany fa 40 anys, i l'associació de patinatge artístic, que fa ni més ni menys que 50. Les dues entitats treballen, com dic, tot l'any per l'esport, per l'educació en valors, i és important doncs, poder tenir aquest espai de reconeixement a la Festa Major Petita, on tenen molts usuaris i usuàries del seu esport.
Es descentralitzen aquest any a la Festa Major algun dels actes i dissabte tindrem l'actuació de la Vargas Blues Band i Armando de Castro, ex guitarra de Barón Rojo, a l'Ermita del Palau.
També consolidem per segon any consecutiu la descentralització dels actes centrals, portant a l'Ermita del Palau la Vargas Blues Band, una banda blues que ha tocat amb artistes internacionals com Carlos Santana, Prince o Raimundo Amador. I també tindrem a Armando Castro, que és guitarrista de la mítica banda de hard rock, Barón Rojo, que ens oferirà un concert amb diferents improvisacions i molt salvatges amb l'estil de hard rock dels anys 70. Vam tenir un gran feedback de l'any passat i pensem que era una aposta que havíem de tornar a repetir a causa doncs, del gran èxit que vam tenir.
En aquesta edició, en la Festa Major també s'ha redoblat el compromís feminista, treballant en l'ampliació del servei del punt lila totes les nits de la Festa Major i també aplicant més perspectiva de gènere en la contractació dels artistes.
Remarquem també el compromís i l'aposta per la prevenció del sexisme i les violències masclistes, treballant per ampliar el punt lila per primera vegada a les 4 nits de la Festa Major. Per totes aquelles persones que dubtin què és el punt lila o que no ho tinguin gaire clar, recordem que el punt lila és un espai de sensibilització i prevenció de la violència masclista i LGTBI-fòbica. És un recurs en personal especialitzat amb informació, atenció i assessorament disponible durant els dies de la Festa Major. Per tant, recomanem i encoratgem a totes les persones que vinguin a gaudir de la Festa Major que si detecten o estan veient que són assetjades d'alguna manera que s'apropin al punt lila i ho puguin manifestar i seran ajudades. Seguint amb aquesta perspectiva de gènere, la nit de diumenge gaudirem amb la Reina del Pop, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, com ha dit l'alcalde, i Aquelarre, un grup de versions liderat per dones i famós per la seva energia dalt de l'escenari, amb èxit del rock, pop i novetats també actuals del panorama musical.
A causa de la construcció de la nova passarel·la que connectarà el barri de la Plana amb el Parc Central, la Fira d'Atraccions es situarà a l'Avinguda Constitució, amb la novetat que en aquesta ocasió es comptarà per primera vegada amb un horari silenciós per reduir l'impacte acústic.
Destaquem dues noves ubicacions en aquesta Festa Major, que tothom ho anoti, tot i que després en el programa ho podrà consultar. D'una banda, La Fira d'Atraccions, enguany, s'ubicarà a l'Avinguda Constitució, des de la rotonda de Colors amb carrer Garraf fins a la rotonda que enllaça amb el carrer Priorat, i garantirà un espai sonor tranquil fins a les 8 del vespre, pensat sobretot pel gaudi i la igualtat d'oportunitats de les persones amb hipersensibilitat auditiva. A més, també com a novetat, incorporem un sol film musical a la zona d'atraccions, que això millorarà doncs, l'estona que passem allà i el fet de no tenir cada atracció amb la seva música diferent, que a vegades ens fa tornar una mica bojos en aquest sentit. A part d'això, el fet d'ocupar aquest espai amb la Fira d'Atraccions ens obre l'oportunitat de reubicar la Festa Holi, que fins ara es feia en aquell espai de l'Avinguda Constitució, i l'aproparem a la zona de la Font de la Roda, seguint amb la filosofia que ja van important des de l'any passat d'explorar nous espais del municipi i descentralitzar de l'espai central de l'Esplanada del Mercat Municipal doncs, algunes activitats.
Sant Andreu de la Barca ja escalfa motors per la celebració de la Festa Major 2024. Serà del 30 d'agost al 2 de setembre.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
La Festa Major de Sant Andreu de la Barca, protagonista aquesta setmana, on s'ha informat d'alguns dels detalls dels actes de la Festa Major que arrencarà el 30 d'agost fins al 2 de setembre. A Ràdio Sant Andreu també hem pogut parlar amb algun dels protagonistes d'aquesta Festa Major, com per exemple els pregoners. Hem parlat amb el president del Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació i també amb la pregonera, amb la periodista santandreuenca Alicia Arévalo. El Club de Futbol de Sant Andreu de la Barca Agrupació celebra el seu 75è aniversari i per aquest motiu seran els pregoners de la Festa Major 2024, un pregó que compartiran amb la periodista santandreuenca Alicia Arévalo. Hem parlat amb Germán Olmos, president del Club de Futbol de Sant Andreu de la Barca, sobre la notícia de que seran finalment els pregoners.
Home, una il·lusió molt gran. En aquests 75 anys de futbol al poble és per nosaltres una il·lusió màxima. La veritat és que no ens esperaven una cosa així. La veritat, molt, molt, molt contents, contentíssims.
Sou l'entitat més antiga de Sant Andreu? O gairebé, no?
Gairebé, gairebé. Esportivament crec que sí, però ahí anirem. Sí, sí.
Com veu rebre la notícia quan us van comunicar que faríeu vosaltres el pregó d'aquest any?
Home, la veritat és que la notícia va ser... ens va agafar de sorpresa perquè, bueno, ens havien dit alguna cosa, però mai t'ho creu, perquè sempre hi ha... La veritat que ha sigut una sorpresa molt gran i una il·lusió grandíssima.
Més compartireu aquest pregó amb una persona molt especial, no? Com és la periodista Alicia Arévalo, comentarista de Televisió Espanyola, va ser la veu del Mundial de Femení que va guanyar Espanya, va ser la primera dona a narrar un partit d'una Copa del Món masculina i, a més, que va sortir del vostre club, no?
Correcte, té un lligam...
I de la ràdio, també, no?
Correcte, té un lligam amb el nostre club, va ser de les primeres noies que jugava a futbol amb el que aquells anys suposava jugar a futbol per una noia, el difícil que era.
A més, la fitxa, sé que la guardeu, la fitxa d'Alicia Arévalo, quan va començar amb vosaltres, no?
Correcte, correcte, la tenim allà guardada, així amb els jugadors també que arriben a millor de la segona divisió, perquè Alicia és una persona important per a nosaltres.
Ja heu començat a preparar aquest pregó o encara no, encara és d'hora?
La veritat és que encara no, perquè no sabem... Bueno, estem pensa també que tenim una reunió i això, hem triat alguna cosa ja per fer, però la veritat que molt contents, molt contents.
Per tant, molt contents des del club, eh?
Molt content, contentíssims.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
La periodista santandreuenca Alicia Arévalo serà la pregonera de la Festa Major, un pregó que compartirà amb l'entitat esportiva del Club de Futbol Sant Andreu, que celebra el seu 75è aniversari. Alicia va començar jugant al futbol als equips mixtos de l'entitat esportiva santandreuenca i també va començar la seva carrera en els mitjans de comunicació a Ràdio Sant Andreu com a col·laboradora del programa del Via Directa. Entre els reconeixements també destaca en ser la primera dona a narrar un partit de futbol en una televisió pública, també ser la primera dona a fer una transmissió d'un partit d'un Mundial de Futbol Masculí a Qatar i ser la veu de televisió espanyola del Mundial Femení de Futbol. També ha estat narradora d'alguns partits de la recent Eurocopa de Futbol. Sobre el fet del pregó de Festa Major, Alicia Arévalo, en declaracions a Ràdio Sant Andreu, ha destacat que la fa molt feliç.
Suposa la responsabilitat de donar un primer missatge inicial d'aquesta Festa Major, d'intentar que el discurs sigui de gust de tothom, que tot surti de meravella, perquè el tret de sortida sigui de la millor forma possible. Em sento molt afortunada de l'oportunitat que m'han donat des de l'Ajuntament. La veritat és que la Festa Major sempre són dates que sempre he tingut fixades en el calendari. Des de ben petita guardo un bon record, així que em fa molt feliç formar part del programa d'aquesta Festa Major.
I què va pensar quan li van comunicar que seria la pregonera de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca? Aquesta és la resposta que ens ha donat Alicia Arévalo.
La veritat és que el primer que vaig pensar quan em van comunicar aquesta notícia era que no em coincidís amb la feina, perquè ens coincideix amb els Paralímpics aquest estiu a Televisió Espanyola. Però bueno, el primer pas està fet, ens ho hem pogut compaginar bé i ara només queda acabar de preparar i perfilar aquest discurs, que espero que sigui del gust de tothom.
Un pregó que compartirà amb el Club de Futbol Sant Andreu, entitat que la va veure créixer com a futbolista.
Efectivament, Jordi, és el club on vaig començar, el club on vaig donar les primeres passes amb una pilota, el club que m'ha donat l'oportunitat no només de créixer com a jugadora, sinó també com a persona. Un club on he conegut doncs, persones, entrenadors, directius, companys que m'emporto per sempre, que m'han ajudat a ser millor persona i certament compartir aquest espai, aquest moment amb l'entitat que m'ha fet molt feliç, és tot un orgull.
A Sant Andreu de la Barca també va iniciar-se en el món dels mitjans de comunicació a Ràdio Sant Andreu.
Valoro molt positivament el meu pas per Ràdio Sant Andreu. Va ser el primer mitjà on em vaig sentir periodista professional per primera vegada. Estic molt agraïda, no?, d'aquella oportunitat que em vas donar, Jordi. Me'n recordo d'aquells reportatges que fèiem d'actualitat preguntant la gent al carrer sobre temes candents en aquell moment i sempre intentava enganyar-te per fer qualsevol tema esportiu del que fos i vam fer allà un reportatge del bar que va quedar molt maco i del que guardo bon record.
En els darrers anys ha aconseguit importants fites professionals i guardons, com el Premi Panenca a la millor peça periodística de l'any 2023 per la seva narració a Televisió Espanyola del Mundial de Futbol Femení d'Austràlia i Nova Zelanda, que finalment va guanyar Espanya.
Jo al final sempre dic el mateix, i és que intento gaudir dia a dia de tot el que faig, de tot el que em proposen, de tot el que m'ofereixen fer, i em sento una afortunada d'estar al lloc on estic i de tenir les oportunitats que estic tenint ara mateix. Narrar partits era la il·lusió de la meva vida, era el meu objectiu professional. Em van donar aquesta oportunitat, me la van oferir i vaig intentar aprofitar-la de la millor manera possible. Sí que és veritat que amb el pas dels anys i d'anar fent partits he anat doncs, creixent i millorant, però crec que també és important, no?, tenir la presència de dones que posin veu a esports que abans eren considerats com a esports d'homes i que encara costa, no?, escoltar veus més femenines narrant futbol. Aleshores, crec que aquesta vessant social és molt important per intentar, doncs, no sé si canviar la mentalitat de la gent, però sí que s'adapti una mica més a l'evolució que s'ha de produir en aquesta societat, que ha de ser més inclusiva. S'ha d'intentar doncs, rebutjar tot tipus de discriminació i amb els partits que n'he fet ara mateix de l'Eurocopa fa unes setmanes va rebre molt d'odi, missatges amb insults, missatges dient-me que per què em dedico a això i no a una altra cosa, i tot anava pel mateix sentit, no?, de la meva veu, que si era molt aguda, que si era molt fina, que si no tenia tota veu de narrador. Bueno, doncs cadascú té el seu estil i òbviament és acceptable que no a tothom li agradi com faig la meva feina, però les crítiques no van per com faig la meva feina, sinó com és la meva veu. Per tant, crec que aquí sí que estem trencant sostres de cristall i estem intentant, doncs, fer una societat millor, incloent-hi dones en llocs on abans només hi havia homes.
El pregó serà el dia 30 d'agost i Alicia Arévalo anima a tothom a que assisteixi aquell dia per iniciar la festa major.
Des d'aquí, Jordi, jo animo a tots els ciutadans i ciutadanes de Sant Andreu de la Barca a disfrutar la festa major amb la família i amb els amics, sense cap tipus de violència, intentant aprofitar al màxim aquestes dates tan boniques i tan especials pel poble, i sobretot que ens vinguin a escoltar el dia del pregó per donar el tret a sortir d'aquesta festa major de la millor manera possible i tots plegats.
Declaracions en exclusiva d'Alicia Arévalo a Ràdio Sant Andreu amb motiu del pregó de la festa major. Ella serà la pregonera al costat del Club de Futbol Sant Andreu de la Barca, agrupació que enguany celebra el seu 75è aniversari.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Cristian Robles ha estat l'encarregat de dissenyar el cartell de la Festa Major 2024 de Sant Andreu de la Barca i és un il·lustrador de Sant Andreu de la Barca amb una trajectòria de més de 10 anys com a il·lustrador. Volem parlar del cartell i volem parlar, com no, amb Cristian Robles. Molt bon dia, Cristian.
Bon dia, Jordi. Què tal, com va?
Doncs el mes d'abril vas presentar el teu darrer còmic a Sant Andreu de la Barca, motiu del Sant Jordi, i ara estem parlant del cartell de la festa major. Què ha canviat en aquests darrers mesos, Cristian?
Bueno, poca cosa, la veritat. Al final una cosa va portar l'altra i mira, es van connectar una mica els astres, no? I això, doncs vam connectar una venda amb l'altra i encantat de que m'hagin encarregat aquest cartell, la veritat.
Un cartell de la Festa Major, en el moment que et comuniquen de que seràs l'encarregat de fer el cartell de la Festa Major, com vas rebre aquesta notícia, Cristian?
Doncs content, ja et dic, perquè al final, vull dir, porto més de mitja vida visquent al poble, no? I al final doncs és l'espai on em sento representat i, vaja, la Festa Major sempre ha sigut un espai molt divertit i en el que jo i els meus amics ens ho hem passat superbé. Llavors, ja et dic, ha estat un plaer representar la meva visió d'aquesta festivitat, no? Llavors, ja et dic, va ser un somni d'encàrrec.
Per tant, ajuntar Festa Major i ajuntar les il·lustracions del Cristian Robles, jo crec que era una bona combinació, no?
Total, sí, per mi encantadíssim. A més, el folklore i això que tenim a Catalunya és molt divertit, no? Amb els capgrossos, les figures i tal, que dona molt de joc per dibuixar, o almenys dintre del meu estil, així que sí, molt divertit.
És un d'aquells cartells, Cristian, on bé, trobem aquí molts missatges amagats, no? Hem d'anar descobrint-los i a més hi ha llocs de Sant Andreu de la Barca que van apareixent també en aquest cartell.
Exacte, sí. Fets una mica així a modo de personatges i una mica críptics, però sí, és com un huevo de Pasqua, o com buscando a Wally, no? Però has de buscar les coses, els elements de Sant Andreu de la Barca.
No sé si faràs una llista, de les coses que ha de buscar la gent en aquest cartell.
Bueno, estaria bé, estaria divertit, potser sí, no? Així saben ben bé què és el que apareix.
Home, podem donar alguna pista, per exemple, podem trobar una font coneguda de Sant Andreu de la Barca, una rotonda,
exacte.
No?
Sí, correcte.
Podem trobar plantes, també, no?
Sí. Qui sigui de tota la vida Sant Andreu, segurament els identificarà aviat.
I a més tenim al fons Montserrat,
Sí, una mica de l'skyline, que segons com et posis a l'Avinguda Constitució es veu així els dies que no hi ha molt de núvol es veu Montserrat amb una bona vista.
S'ha estat molt de temps buscant tota aquesta informació per encabir-la en el cartell, Cristian?
Bueno, va estar bastant ràpid, la veritat, perquè ja et dic, al final, com porto molts anys visquent allà, doncs ja em sorgien les idees una mica del natural. Sí que és veritat que vaig fer una miqueta d'investigació, no?, doncs dels elements que rodegen el poble, o coses més mítiques i tal. Sí, en general, vaig fer una mica d'investigació, però vaja, que tot va sortir una mica del cor.
Del cor, que són, surten les millors coses, no?
Exacte, sí, sí.
Després, evidentment, has de tenir aquest talent artístic que tens tu, no? Que de moment has publicat diferents còmics, l'IKEA, sí. Dreams Makers, el Soufflé, sí. També la Mansió en Llames, Gourmet, Maldull, que és el que vas presentar a l'abril aquí a Sant Andreu de la Barca, sí. I que has realitzat, exacte, això, cartells, també treballs de premsa, animació, sí. Vull dir que, com vam dir a l'abril, un artista, un il·lustrador tot terreny.
Bueno, sí, sí, ho intento, la veritat. Soc una mica cul inquieto i m'agrada estar una mica en totes les disciplines. De fet, bueno, el tema del cartell sempre m'ha interessat i ja fa molts anys, al principi de la meva carrera, potser, vaig fer el cartell de Festa Major d'Olesa de Montserrat i de Martorell. Llavors, el meu poble de Sant Andreu era una, pues això, una cosa pendiente, no?
Que finalment s'ha aconseguit, eh? I ara, exacte, aquest cartell, clar, es començarà a fer públic, aquest cartell apareixerà pels carrers de Sant Andreu de la Barca, en el programa de la Festa Major. Què esperes? O com un artista com tu, després que vegis aquest cartell en el carrer, a les banderoles, què pensaràs?
Bueno, ja et dic, jo em sento superagraït doncs, que m'hagin donat l'oportunitat i espero que, bueno, tan bé com ho he passat jo fent el cartell, espero que, pues, que la gent ho pugui gaudir, encara que sigui això a nivell cromàtic, de veure els colors vius i contagiar una mica aquest esperit festiu, no? Vull dir, això és el que espero, que la gent li agradi, però òbviament, vull dir, pues, a qui no li agradi pues, també està genial, no? Però vaja, contagiar l'esperit festiu és el principal objectiu.
No ens oblidem que en el cartell també apareix una barca, eh?
Total, sí, sí, la barca de la festa amb uns mega altaveus, que al final també és un gran referent.
Doncs, Cristian, et veurem, suposo que per la Festa Major, no?
Sí, i tant. Sí, sí,
suposo que l'acte inaugural en el pregó hi seràs present, no?
Mm-hmm. Doncs sí.
Defensant el teu cartell de Festa Major, recordem Cristian Robles, conegut també artísticament amb un altre nom, eh?
Sí, Ken Sausage, Ken Sausage.
Que et podem trobar a través de les xarxes, podem veure la teva obra, i el fet, sí, de ser de Sant Andreu de la Barca i també de fer aquest cartell de Sant Andreu de la Barca, doncs, importantíssim això, eh?
Mm-hmm. Ja et dic, superagraït i contentíssim.
Molta responsabilitat, Cristian?
Bueno, sí, sempre és més pressió, una pressió simbòlica, perquè al final és això, vols representar bé una cosa amb la que et sents molt identificat, no? Així que sí, però alhora ho he gaudit, ho he disfrutat i d'això es tracta.
Doncs, Cristian Robles, en tornarem a parlar, quan s'acosti la festa major d'aquest cartell. Hi haurà més persones que hagin vist aquest cartell i també volem saber les seves opinions. Cristian, felicitats.
Perfecte, moltes gràcies, Jordi.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Sant Andreu és talent, és la pàgina web que fomenta el talent local de Sant Andreu de la Barca. L'Ajuntament ha creat una pàgina web per aplegar els artistes de la ciutat. La web està dividida en diverses categories, com arts plàstiques, música, arts gràfiques i multimèdia, arts escèniques, dansa, cinema i fotografia, arts al carrer i també arts literàries. Anna Serra, regidora adjunta de Cultura.
Sant Andreu de la Barca tindrà per primera vegada una pàgina web d'artistes i grups locals. Aquesta pàgina web el que busca és tenir un catàleg on tots els grups i artistes locals es puguin registrar i puguem crear, doncs, recuperar aquest orgull per Sant Andreu de la Barca, on puguem, doncs, anar a veure quins artistes tenim. Aquests artistes estaran catalogats en diferents grups, ja sigui de cinema i fotografia, de música, dansa, cadascú dintre de la seva categoria, i això servirà tant perquè la ciutadania pugui veure quins artistes tenim a Sant Andreu, que tenim talent, també perquè hi puguin haver noves contractacions i, per què no, col·laboracions entre artistes que es puguin descobrir localment. La idea és poder fomentar el talent local i donar-lo a conèixer a la ciutadania.
Com es poden inscriure els artistes?
Els artistes es poden inscriure molt fàcilment des de la pàgina web artistes.sabarca.cat. Aleshores entren, hauran d'omplir un petit formulari on explicar les seves dades bàsiques, explicar també una mica què és el que fan, poden adjuntar media també, inclús, perquè la gent pugui veure una representació del seu talent. I a partir d'aquí, doncs, poca cosa més.
Per formar part d'aquesta pàgina web, els requisits, els artistes i les formacions artístiques participants han de ser persones vinculades a Sant Andreu de la Barca, per ser el seu lloc de residència o naixement, per ser el seu lloc d'assaig o de creació dels artistes, o per ser el municipi habitual de l'activitat cultural de l'artista o de la formació.
La idea és que els artistes puguin ser, que siguin locals. Hi ha uns ítems que cadascú haurà de mirar, d'acord? Des de viure al municipi, fer assajos al municipi, fer la majoria de les seves actuacions al municipi, s'han de mirar els criteris. La gent s'apunta, es miren els criteris i aleshores es validen les inscripcions.
Finalment, Anna Serra en recorda qui pot aparèixer en aquesta pàgina web.
Artista és qualsevol persona que tingui una creativitat, que mostri el seu talent, d'alguna manera, ja hem dit, en diferents categories, ja sigui des de la fotografia, sigui des del cinema, des de les arts escèniques, art de carrer, tot això és potencialment artístic.
Des de la Cultura, des de l'Ajuntament, es tindran en compte aquests artistes a l'hora de programar activitats durant l'any?
Exacte, la idea és aquesta, que no només sigui per mostrar i visibilitzar el talent local, sinó que també sigui un trampolí per poder fer noves contractacions, per què no? La pàgina web és artistes.sabarca.cat.
Sant Andreu de la Barca ja disposa d'una pàgina web per fomentar el talent local de la ciutat.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Juan Carlos Fletcher serà l'abanderat i representant de Sant Andreu de la Barca en la primera trobada d'abanderats LGTBI de Catalunya. L'acte tindrà lloc a Barcelona aquest dissabte 20 de juliol en el marc del Pride. Fletcher representarà la ciutat a aquesta iniciativa que busca donar visibilitat i suport al col·lectiu LGTBI.
Bueno, estaba en casa pues para representar a Sant Andreu de la Barca porque tengo un ejército aquí. Porque me ha apoyado muchísimo y creo que debo representarlo por el apoyo que me han puesto en este camino.
¿Qué representa para tú el fet de ser el primer abanderat de Sant Andreu de la Barca?
Bueno, me he sentido bastante halagado por la persona que han votado o alguien que me ha elegido. Me he sentido orgulloso de esa parte.
Comentabas ahora que aquí Sant Andreu de la Barca tens un exèrcit. Explica'ns una miqueta més.
Sí, sí. Bueno, porque desde que empecé aquí y he llegado a Sant Andreu de la Barca, pues me he encontrado con un apoyo grandísimo por todo ese ejército que son mis clientes, que ya se han convertido en clientes y amigos. Y yo nací en Ecuador, pero yo viví 27 años viviendo en Barcelona. Yo vine en San Andreu en 2005, me compré un piso aquí, pero he estado viviendo por Europa luego y he vuelto aquí a San Andreu de la Barca. Siempre me atrajo luego, gracias a mi hermano, Luis que me incitó a montar un negocio aquí. Y mira, ha resultado bien el proyecto. És una peluqueria.
Quin missatge donaries als ciutadans de Sant Andreu de la Barca?
Bueno, que nos apoyen un poco y que hubiera esas personas que aún no están abiertas a conocer lo que es la LGTBI del mundo entero, que abra un poco más la mente de poder conocer a quién tenemos en el lugar.
L'elecció s'ha fet en part sorteig i l'Ajuntament dona compliment així a la moció aprovada en el ple municipal impulsada per l'entitat social LGTB Violeta. Javier Romero, regidor de Participació Ciutadana, adjunt a Polítiques LGTB i també regidor de Joventut, ha lliurat la bandera de Sant Andreu de la Barca el que serà el representant del Pride d'aquest dissabte.
Doncs sí, recordem que aquesta és una proposta que va aportar l'entitat Violeta LGTBI a les portes de l'Ajuntament a portar-ho com a moció municipal i que des de l'equip de govern de seguida vam recollir i vam fer nostra aquesta proposta perquè creiem en el compromís de Sant Andreu de la Barca amb la defensa dels drets del col·lectiu LGTBI, així ho portem demostrant, i per nosaltres és una gran alegria participar en aquesta manifestació de l'orgull a Barcelona i un enorme orgull que Juan Carlos ens representi com a abanderat. Bé, de moment, la veritat és que ens hem plantejat en el present fer aquesta representació a Barcelona, però no descartem que això ho puguem traslladar a altres accions durant l'any en el municipi.
Javier Romero també ha destacat perquè és important que Sant Andreu de la Barca tingui un representant a la primera trobada de banderats LGTBI a Catalunya.
Per Sant Andreu ha de ser un orgull mostrar-se de portes cap enfora com la ciutat diversa i tolerant que som i per tant per nosaltres, com dic, és una alegria poder visibilitzar el col·lectiu de manera conjunta, com a ciutat, com a compromís.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
A Ràdio Sant Andreu, les diferents entrevistes de l'espai de portaveus, hem demanat als portaveus dels grups polítics municipals en presència en el plenari municipal que posin notes a la seva gestió com a partit, notes a l'equip de govern i notes també a la gestió de l'oposició. Escoltem primer de tot el portaveu de FEM Sant Andreu, Miquel Àngel Abril. Quina nota posaria la gestió de FEM Sant Andreu, com a FEM Sant Andreu, en aquest darrer any, primer any de legislatura?
Doncs una nota molt alta, la veritat. Jo posaria un 8,75 aquí a FEM Sant Andreu, per la feina que s'ha fet i perquè també és important assenyalar que gran part del nucli de FEM Sant Andreu va passar de sobte a ser govern. Llavors, aquí hi ha hagut un esforç reorganitzatiu molt important en el partit i, bueno, persones que agafen rols també, que donen un pas endavant, no?, que han de tenir aquesta generositat també per implicar-se, per, bueno, sacrificar temps personal, perquè moltes vegades tota acció social, i aquí també entra l'acció política, al darrere d'aquests projectes sempre hi ha el teu sacrifici, el temps personal, no remunerat, totalment vocacional, etc, i són l'autèntica ànima i vida de les entitats, i en aquest cas del partit, de FEM Sant Andreu. O sigui que posar en valor aquest esforç intern de reorganització. Sí.
8,75 a la gestió de FEM. El govern municipal, recordem, FEM Sant Andreu i En Comú Podem.
El govern municipal el posaria, mira, un 8,5, per exemple. Poso aquest 0,25 de sobreesforç al partit justament per aquesta reorganització. En el govern posaria un 8,5, així per arrodonir-ho més, perquè tenim marge de millora. Sempre el 10, no sé si alguna vegada jo diré un 10, perquè sempre tens una oportunitat i un marge de millora, però aquest govern, amb En Comú Podem, penso que ha funcionat, està funcionant prou bé, que al final les diferències, en realitat, quan t'hi poses, no són tantes. Al final, aquesta línia de voler treballar per Sant Andreu de la Barca, que és la més important, la que ens uneix, facilita aquesta feina que fem entre tots, aquesta organització, aquesta complicitat e implicació per part dels dos partits, i la veritat és que penso que estem fent una gran feina, sí.
Quina nota, per tant, 8,5, eh? Sí. 8,75 a FEM, 8,5 al govern municipal, i quina nota li posaria a l'oposició?
Doncs a l'oposició no arribaria a l'aprovat, ell posaria un 4, tenint en compte que a l'oposició hi ha una part molt important, que és un partit, un sol partit, llavors aquí sí que penalitzen en aquest cas, però li posaria un 4, sí, perquè hi ha potser una part més minoritària que és més constructiva, la part més majoritària no acaba de ser tan constructiva, o sigui, hi ha un discurs de destrucció molt important, que en realitat, malgrat, per una banda, diu que vol proposar, que vol tendir ponts, etcètera, etcètera, després a l'hora de la veritat, quan estàs a la taula i dius, bueno, quines són les propostes, quina és aquesta ajuda, etcètera, etcètera, doncs no arriba. Així que aquí penso que també tenen marge de millora com a posició per treballar i fer unes propostes honestes i sinceres, sí.
Les notes del portaveu de FEM Sant Andreu, Miquel Àngel Abril, amb 8,75 a la gestió de FEM Sant Andreu, 8,5 a la gestió del govern i un 4 a l'oposició. A continuació, a Ràdio Sant Andreu, escoltem les notes del primer any de la legislatura que posa, en aquest cas, Juan Pablo Beas, portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya.
Home, posar-nos notes...
De l'1 al 10, eh?
De l'1 al 10, posar-nos notes nosaltres mateixos, jo crec que un 10. A veure, nosaltres hem fet una feina des de la humilitat, d'assumir l'espai que ens ha demanat la gent i que ens ha posat la gent, respectant el resultat de les eleccions. I a més, moltes vegades hi ha gent que intenta fer confondre la gent, que la crítica té a veure amb una situació de recel o de no haver assumit la situació. No és certa, no és certa. De fet, nosaltres hem assumit on estem i estem fent una feina d'oposició que fiscalitza l'acció del govern i que intenta ajudar i millorar Sant Andreu de la Barca des de diferents àmbits. Per tant, estem satisfets. Jo crec que a nivell intern hem treballat molt bé, el grup municipal funciona molt bé, tenim moltes idees, molts projectes, i estem també configurant el projecte de futur del nostre partit. Estem molt satisfets de la feina que hem fet i, sobretot, doncs, de començar... Jo crec que hem fet veure a la gent de Sant Andreu de la Barca, hi ha molta gent, que aquest govern era un govern de ficció i un govern que explicava moltes coses, suposats canvis, noves formes, etc., que no són certes i que realment la seva acció de govern ha estat molt pobra.
Ara sí, apuntuem el govern municipal del 0 al 10. Quina és la nota que vostè li posaria al govern i per què?
Doncs no passaria d'un 2. Jo crec que és clarament insuficient, clarament deficient, i aquí hi ha moltes paraules, hi ha molts gestos a sota dels quals no hi ha res. Jo crec que no han fet res aquest any. Les accions que han dut a terme aquest any són les heredades del govern socialista, els projectes que estaven en marxa, i la ciutadania ja comença a veure d'una forma molt més clara que aquest govern no és un govern capaç de donar solucions a Sant Andreu ni d'establir un projecte de ciutat del qual no coneixem.
Un 10 a la gestió del PSC, un 2 a la gestió del govern municipal, i al conjunt de l'oposició, quina nota li posaria?
Jo crec que al costat de l'oposició, al reste de l'oposició, si he de fer una votació conjunta, jo crec que hi ha partits clarament deficients i algun partit que fa una oposició molt més seriosa, jo posaria un 5.
Doncs aquesta és la nota...
Evidentment, Vox un 0.
Per?
Doncs perquè és un partit que està segregant l'odi i la divisió a la nostra ciutat. Es va demostrar en el darrer ple que vam ser nosaltres, els socialistes, els que vam haver de dir-li a aquesta formació, a Vox, que no acceptem discursos d'odi ni discriminatius cap a cap tipus de col·lectiu de la nostra ciutat.
Les paraules del portaveu socialista Juan Pablo Beas posant nota aquest primer any de legislatura, un 10 a la gestió del PSC, un 2 a la gestió del govern i un 5 a la gestió de l'oposició. I a continuació, Antonio López, portaveu de Vox.
Bueno, como lógicamente...
De l'1 al 10, ¿eh?
Sí. Lógicamente, siendo nuevos en este negocio, nos queda todavía por mejorar, por aprender. Entonces yo me situaría en un bien, un 6.
¿En un 6?
Sí, porque creo que se puede mejorar. Todavía tenemos margen de mejora.
Aquestes sensacions d'aquest inici, no tenien experiència política d'aquest any. Com han anat adquirint aquesta experiència?
Bueno, evidentemente es como un entrenamiento para luego jugar los partidos o hacer las carreras. Yo que he sido deportista, pues bueno, se necesita un trabajo, digamos, diario, si no físico ni puesto delante de un ordenador, etcétera, la cabeza siempre está pensando en todo lo relacionado con tu situación como concejal de Vox, y bueno, siempre la cabeza estás muy muy atento a todas las noticias, la información que te llega, intentas aprovecharla siempre en el buen sentido. Entonces podemos considerar que lo que he dicho, nos queda todavía por mejorarlo.
Per tant, un 6 a la gestió de Vox. Ara, si parlem del govern municipal, quina nota li posaria en aquest darrer any?
Bueno, al gobierno municipal, siendo nuevo gobierno, tras el cambio de partido en el gobierno, pues considerando que a lo mejor, yo no me cabe duda que la intención es buena, no coincidimos en lo que ellos proponen en bastantes ocasiones, aún así se aprueban cosas que ellos proponen, siempre que sean neutras, no hay ningún problema. Entonces yo a ellos en el resultado les daría un suficiente, un 5.
Un 5 a la gestió del govern municipal. I finalment, doncs, a l'oposició, en global, quina nota li posaria?
Sí, bueno, teniendo en cuenta que el partido mayoritario es el PSC, centrándonos en ellos, a ellos les daría un 4.
Un 4 al paper de l'oposició. Per tant, un 6 a la gestió de Vox, un 5 al govern municipal i un 4 a l'oposició. Tot i que aquí en l'oposició englobem tots els partits, eh? Que estan
sí, eh? Está claro, porque como es mi queja, aun habiendo incurrido en alguna ocasión, digamos, en ese fallo barra error de presentar mociones un poco extramunicipales, creo que lo hemos mejorado. Yo estoy contento con las mociones que hemos presentado últimamente, que han sido totalmente municipalistas, y hay partidos que presentan acabar con el hambre en el mundo, que tengamos respeto. Entonces eso es muy muy demasiado artificial. Queremos todo municipalismo y municipalismo.
Antonio López, el portaveu de Vox. Les seves notes per aquesta legislatura: un 6 a la gestió de Vox aquest primer any al consistori, un 5 a la gestió del govern i un 4 a la gestió de l'oposició. I el quart en posar notes és Felipe del Val, portaveu de Som Sant Andreu. Recordem, primer preguntem sobre la gestió del propi partit, després la gestió del govern i finalment la gestió de l'oposició.
Esto de las notas, ¿de dónde te has sacado esto de las notas? A ver, yo no soy en este caso ningún profesor para dar ningún tipo de calificación. Yo creo que cada uno debe saber las notas o los deberes que ha hecho. Como son, yo creo que hemos tenido un 7, yo diría un 7, sobre todo porque desde la humildad hablo, ¿no? Desde un 7, sí, 7, 7,10 ya no, un 7. Y veo que es un alumno, son, con mucho poder resolutivo, con mucho una gran capacidad de aprendizaje, una esponja. Y el niño Son, que ha crecido, pues está siendo evolucionando satisfactoriamente, así que le doy un 7.
Per tant, a SOM, a la gestió de SOM, un 7. Ara el govern municipal, quina nota li posaria?
A ver, es difícil. Bueno, es un niño más grande, que ya tiene 8 años, más o menos, y le voy a dar, pues, como profesor, humildemente, creo que un 8, porque, oye, pues lleva tiempo trabajando. Es verdad que es su primera experiencia liderando en el colegio, en el aula, ¿no? Están ahí y bueno, pero tienen intención de hacer cosas muy buenas. A particular a SOM en el recreo le ayudan mucho con las mociones y le aprueban todas las mociones, así que ven que las dudas que tiene SOM se las responde, o sea que mira, o sea que es un buen compañero de clase.
Per tant, de moment un 7 a SOM, un 8 al govern municipal i seguim amb aquesta analogia referent a l'escola, no? Professors, alumnes, ara a l'oposició. Oposició en global, quina nota li
mira,
posaria?
Es que SOM es un niño que además es muy cariñoso, es una criatura llena de amor, llena de paz, felicidad, no le gustan los conflictos y por supuesto, ¿qué pasa? Que estamos en el recreo y SOM comparte la mayoría de las veces con su amigo de PP, del PSOE, de Vox, entonces, claro, a los amigos hay que darle muy buenas notas. Entonces yo a mis amigos de la oposición, que a veces tienen un bocadillo más pequeñito, porque claro, ahora los de FEN hay un bocadillo más grande, hay más horas de recreo, de patio, y nosotros pues tenemos un bocadillo más pequeñito y tal. Entonces por eso a mis amigos de la oposición les voy a dar un 9.
Doncs un 9 a l'oposició, 7 a Som Sant Andreu, 8 al govern i 9 a l'oposició amb aquesta comparació doncs molt entenedora referent a l'escola, al pati i als entrepans. Alguns tenen entrepans més grans i d'altres més petits. Les respostes del portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, un 7 a la pròpia gestió de Som Sant Andreu, un 8 a la gestió del govern municipal i un 9 a l'oposició. La següent, en posar notes, Sonia Aranda, portaveu del Partit Popular.
Bueno, esto de las notas es relativo, ¿verdad? Y sobre todo cuando afectan a uno, porque claro, la nota te la tendrían que poner el resto de ciudadanos, que al final es el que tiene que apreciar pues si el trabajo que realizas llega a buen puerto, si realmente se está recogiendo lo que te piden y se traslada de forma correcta al ayuntamiento, si eso además tiene unas consecuencias en cambios. Nosotros nos valoramos el trabajo positivamente porque, claro, el tiempo que le dedicamos, las horas que le dedicamos y lo que trasladamos, que es a través de mociones, que es como podemos trabajar desde la oposición, pues creemos que dentro de la estadística, en cuanto a cosas presentadas, aprobadas y las que no, pues sacaríamos una buena nota. Pero yo creo que hay que tener la humildad suficiente como para que pensar que siempre puedes mejorar en tu trabajo, en tu vida, en tu forma de pensar. Quiero decir, no te puedes limitar y por lo tanto dejemos la valoración de nuestro grupo a la ciudadanía y si quieres pues puntuamos otras cosas.
De lo al deu.
Lo dejamos a la ciudadanía. Yo personalmente creo que estamos ahí en un notable.
Amb un notable.
Venga.
7, 8?
Un 7. Siempre podemos mejorar, siempre.
Del govern municipal, quina nota li posaria?
Hombre, pues tenemos que pensar que llevamos un año ya, ¿no? O sea, se ha dado un margen en cuanto a aprender a gestionar o a lo que significa gestionar un ayuntamiento desde lo que es el gobierno. Siempre se puede mejorar la gestión. A ver, es que yo creo que lo haríamos de diferente. Yo lo dividiría en gestión del ayuntamiento, progresa adecuadamente. Es decir, tiene mucho que mejorar, pero bueno, es una progresión. Al fin y al cabo es el primer año y creo que se tienen que, bueno, ya deben de estar ubicados. Pero bueno, esos primeros 6 meses se los dimos como de tregua, ¿no? Para saber cómo iban a ir, por dónde iban a ir, ¿no? Y luego en cuanto a que la gente sepa lo que están haciendo, en cuanto a la difusión, hay que darles un excelente, un sobresaliente, porque realmente la ciudadanía está súper bien informada mediante publicaciones en todas las redes y por todos los medios de paso a paso que hace el gobierno, ¿no? Es decir, cualquier acción que realiza el gobierno municipal, que entran dentro de las funciones, que es manejar un ayuntamiento y manejar una ciudad, está publicado. Incluso muchísimas cosas que van a pleno y salen antes que las sepamos los propios regidores. Por lo tanto, oye, en cuanto a difusión, perfecto. Y luego la otra parte que yo también señalaría es en cuanto al trato que se nos da a la oposición, ¿no? Yo aquí sí que les pondría un suf y bajo, porque a mí no me gusta suspender a nadie, pero sí que es verdad que si tú te paras a mirar el trato que nos dan a la oposición, pues sí, no más del suf y bajo no es, ¿no? O sea, empezando, si hacemos un poquito de orden cronológico, ya empezamos desde la oposición cuando se constituyó el ayuntamiento y se hizo ahí el cartapacio, lo primero que hicieron fue bajar las indemnizaciones a la oposición para desincentivar absolutamente nuestro trabajo, ¿no? Luego pues los recursos fueron tarde, muy tarde, en cuanto a despacho, en cuanto a ordenador, en cuanto a línea de teléfono, que yo por supuesto la he devuelto, yo trabajo con la mía, lo decía antes, lo hago ahora, no sé, quiero decir, la oposición, parece mentira que este gobierno, que ha estado durante, como yo, toda su vida en la oposición, en cuanto toca poder, lo que hace es que no solo hace lo que le hacían, sino que además lo agranda, ¿no? O sea, son cositas que van, pues eso, minando la moral, como dice aquel, para que tú como oposición cada vez estés menos motivado. Pero aquí voy a recurrir a lo que le dije al señor alcalde en su momento, justamente en el pleno del cartapacio, que le dije, si usted lo que cree es que desde este grupo municipal, que usted haya bajado las indemnizaciones o todas las trabas que nos pueda poner, nos va a hacer que estemos menos alerta con respecto a la gestión, va a ser todo lo contrario. O sea, nosotros nos vamos a esforzar más justamente para fiscalizar más y mejor la acción de gobierno.
Per tant, en aquesta nota del govern municipal ha parlat de la comunicació, ha parlat de la gestió. Entre totes aquestes notes que ha posat, quina seria la mitjana?
Haríamos una media de eso, de un suficiente, sí, un suficiente, máximo. Si llegamos a, el suficiente para mí sería el 5, pues entre el 5 y el 6, si quieres poner un suficiente alto, un bien bajo, pues por ahí se quedaría, ¿no? Porque también es verdad que otra de las particularidades de este gobierno, que yo creo que también en parte es porque es un gobierno nuevo, que no había gobernado antes, cuando tú llegas al pleno y ves el contenido del pleno, pues se ve todo como muy atropellado, ¿no? Hay muchos sobrevenidos, hay muchas cosas que se llevan a pleno, además lo cumplimentan con muchísimas mociones, quiero decir, es todo como muy atropellado, ¿no? Y entonces, esto la sensación que da es de que, bueno, pues o habían muchas cosas por hacer o se quieren hacer muchas cosas, y cuando uno quiere hacer muchas cosas, al final no se abarca todo. Entonces, bueno, yo como nota general pondría un sufí.
Un 5, 5 i mig?
Venga, un 5 i medio.
I finalment, Sonia Aranda, portaveu del Partit Popular, valorava la gestió de l'oposició.
Yo, como trabajo en la oposición, creo que tanto el PSC como el Partido Popular pues está trabajando profundamente en las propuestas que se hacen. Es verdad que hay otra parte de la oposición que tiene mucha menos experiencia y que creo que ya ha llegado el año, igual que le pedimos al equipo de gobierno, pues que tienen que estar al día en cuanto a la gestión, en cuanto a no ir tan atabalados poniendo un tema, otro tema, otro tema, sobrevenidos, no sé qué. También la oposición tiene que ser consciente del papel que tiene, del lugar que ocupa, y hacer una defensa coherente de sus líneas políticas.
Per tant, puntuació a l'oposició, de l'1 al 10.
Vamos a ponernos un bien, porque hay un bien, sí, un bien, porque si somos de la oposición somos 4 grupos y de momento solo hay 2 que consiguen o que expresan su planteamiento de su grupo municipal, pues quizás la otra parte, los otros dos grupos municipales, pues también deberían de hacerlo público, de que la gente sepa cuál es tu camino, qué es lo que tú quieres para tu pueblo por esa representación que tienes, que al final es gente que te ha votado a ti, por lo que deberías de exponer o de clarificar en algo que presenta el gobierno municipal cuál és la visió del teu grup municipal.
Les notes de Sònia Aranda, portaveu del Partit Popular, un 7 a la gestió del propi partit, del Partit Popular, en aquest primer any de legislatura, un 5,5 a la gestió del govern i un 6 a la gestió de l'oposició. I la darrera, portaveu en posar notes, Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem.
Bueno, yo en positivo, yo no pondría el 10 porque igual tenemos que aprender todavía muchas cosas y voy a dar ese margen, pero yo creo que por el nivel de trabajo que se ha hecho, por el esfuerzo, ¿no? De llegar, de reorganizar, de poner recursos sobre la mesa, un 9, por supuesto. Un 9 es el primer año, se están sentando las bases de muchas cosas que se van a ver a lo largo de la legislatura y es posible que la ciudadanía aún no pueda estar viendo lo que se está haciendo. Cosas que ya hay cosas que sí que se notan, que sí que se ven, pero yo daría un 9.
Un 9 a la gestió d'En Comú Podem, a la gestió del govern municipal.
Pues más de lo mismo. Yo creo que ahora mismo el gobierno de la ciudad es un gobierno de gente con muchas ganas de trabajar, gente que se está formando, que se está preparando, que tenía una preparación ya inicial y que está muy comprometido con mejorar todo lo que es el día a día de la ciudad y con mejorar cada uno de los servicios y de los recursos con los que contamos en la ciudad. Y en ese sentido, además, está haciendo muchas horas de trabajo. Es brutal el tiempo que estamos dedicando, más allá, ¿no?, de lo que sería un horario pues de los trabajadores y trabajadoras de la casa, en casa, en la preparación, en reuniones, en diálogo continuado con la gente, con de la ciudad. O sea, si tuviéramos que medir la nota por el trabajo que se está haciendo y por el esfuerzo y por el compromiso, sería un 10.
Per tant, tenim un 9 a la gestió d'En Comú Podem i un 10 a la gestió del govern municipal. Una última nota que també li demano i també demanaré a la resta dels seus companys portaveus, quina nota li posaria a l'oposició?
Bueno, ahí sí que yo tengo más que decir. La oposición creo que no está haciendo una oposición responsable, que está haciendo una oposición de pataleta. Continuamente todos son críticas, todos son qué mal lo estáis haciendo. Pocas veces me he encontrado a la oposición que, bueno, de hecho yo ninguna, que venga al ayuntamiento a decirnos, mirar, tenemos esta propuesta, los recursos pueden salir de aquí, pueden salir de allá. Es una oposición que hace pataleta continuamente, que además hay temas de los que, bueno, cuando pongo algún tipo de propuesta que no tienen que ver estrictamente con lo que se hace municipal desde el ayuntamiento, pero que en cambio tiene unas consecuencias muy importantes para la ciudad y que son propuestas, mociones que tienen que ver con el Estado, con la Generalitat, donde pedimos recursos, donde pedimos servicios, donde pedimos dinero, donde además hay planteamientos, ¿no?, ideológicos. Hay como la fantasía de que, si aquí en lo municipal todos los políticos somos iguales, todos pensamos iguales y todos tenemos las mismas propuestas, porque nos entendemos, porque lo que queremos es el bienestar de la ciudadanía. Eso no es así. Cada partido, y es así porque si no seríamos un único partido, tiene una forma de un programa político muy diferente, una forma de ver las cosas muy diferentes, y tanto en lo municipal como en lo que no es municipal, donde se priorizan, donde se ponen los recursos, donde se pone el dinero, cuáles son los colectivos que pensamos que son más importantes y cómo se ha de trabajar con cada grupo de edad de la ciudad, no tiene nada que ver, y en lo ideológico mucho menos. Hay partidos que no priorizan la atención a las personas pues en temas de igualdad, en temas de respeto de los derechos, todo lo contrario, eliminarían cualquier tipo de recurso de este tipo, y eso significa estar eliminando todas las leyes que reconocen derechos a grupos y a colectivos. Entonces, no somos iguales. lo que hacemos, el programa es muy diferente, lo que hacemos es muy diferente, y yo creo que no están siendo capaces de poder influir en la agenda política del gobierno en este momento, que lo que están haciendo es pataleta. Y lo digo en general, los vídeos, por ejemplo, que hace el PSC de crítica al gobierno son vídeos sin profundidad, se basa en mienten y en confundir, no son, bueno, vídeos donde se profundice, y no hay propuestas alternativas, es básicamente crítica, y crítica que es muy poco constructiva. Yo insisto, pienso que podrían hacer una oposición mucho más constructiva y mucho más de hacer propuestas.
Per tant, la puntuació del 0, de l'1 al 10, del 0 al 10?
Suspendidos. Pues, no sé, yo siento positivas un 3.
Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem, un 9 a la gestió del propi partit d'En Comú Podem en aquest primer any, un 10 a la gestió del govern i un 3 a la gestió de l'oposició. Les notes dels diferents portaveus dels grups polítics municipals en presència a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, notes d'aquest primer any de legislatura.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha convocat aquest dilluns un minut de silenci davant de les portes del consistori per rebutjar els dos feminicidis que s'han produït aquest cap de setmana a Salou i també a Sabadell.
Avui, aquest minut de silenci ha de servir no només per honrar les víctimes, sinó també per renovar el nostre compromís amb un futur sense violència masclista. Que aquest silenci sigui un crit col·lectiu per una ciutat on totes les dones puguin viure sense por. Gràcies a tots i a totes per la vostra presència i el vostre suport. I ara, si us sembla, farem un minut de silenci per les víctimes d'aquest cap de setmana, per la gran tragèdia que s'ha produït.
Per aquest minut de silenci hem parlat amb la regidora de Feminismes i també d'Igualtat, Isabel Marcos.
Sí, terrible, terrible el fin de semana con 5 mujeres asesinadas por violencia machista. Es una tragedia de unas dimensiones increíbles y desde el ayuntamiento hemos querido expresar el dolor que sentimos por todas esas pérdidas y la rabia y la indignación y condenar estos hechos que no son más que un indicador de las desigualdades estructurales que sufrimos en este caso en las mujeres y bueno, todo el tema de cómo la violencia machista, las violencias machistas nos matan y nos destruyen.
Davant d'aquestes situacions cal continuar i sortir al carrer.
Se necesita un esfuerzo muy grande porque estamos poniendo muchos recursos. Desde el Ayuntamiento hemos reforzado todos los recursos de atención a la mujer, de atención a las violencias machistas, de prevención, y estamos haciendo un equipo potente, pero se necesita todo un trabajo de cambio cultural de la comunidad, de educación, de justicia, de que todas las instituciones se pongan al servicio de la prevención de la violencia machista.
De fet, això ho ha comentat avui vostè davant davant del públic, ha assistit aquí davant de l'Ajuntament, aquestes eines que posa a disposició dels ciutadans l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, amb aquestes noves eines també, i sobretot què és el que pot fer en aquest cas la ciutadania també. No?
La ciutadania, bueno, sobretot ara en los meses de verano son especialmente difíciles porque hay mucha convivencia y porque las tensiones en los hogares se incrementan. Desde el Ayuntamiento no cerramos los servicios de atención a la mujer y de atención a las violencias machistas. Estamos todo el mes de agosto y hay servicios de urgencia que la ciudadanía puede acudir en cualquier momento. Bueno, pues decir que se puede llamar al 092, que se puede llamar al teléfono 93-653-0505, que hay un teléfono de emergencias, que es el 112, que está las 24 horas activo y que siempre se puede recurrir a la policía, se puede recurrir a los Mossos de Escuadra. Y sobre todo hacer un llamamiento a la ciudadanía que cuando vea una señal, que cuando vea cualquier cosa que le pueda preocupar, que lo comunique, que podamos intervenir de forma preventiva.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
És moment de fer balanç i avui farem balanç del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca. Abans de les vacances d'estiu farem balanç avui de diferents programes del Voluntariat per la Llengua, però també parlarem, evidentment, dels cursos de català per adults i també de les properes inscripcions que arrencaran el mes de setembre. Ens acompanya Rosa Monforte, que és responsable del Servei Local de Català. Molt bon dia, Rosa.
Hola, molt bon dia.
Doncs avui és moment de fer balanç d'aquest curs 2023-2024 dels alumnes que finalment han participat dels cursos al llarg de tot aquest any. Però abans parlem del voluntariat per la llengua. Bé, quina valoració se'n fa del voluntariat d'aquest any?
Bé, la valoració que es fa del voluntariat des del gener fins al moment actual, hem fet 45 parelles, hem posat en contacte aquestes persones, no?, voluntaris i aprenents, per fer conversa. També he de dir que el voluntariat per la llengua no s'atura, no fa vacances, sinó que tot l'any es pot tenir una parella lingüística, tot l'any es pot quedar amb la parella lingüística o tot l'any es pot fer la inscripció al programa, ja sigui com a voluntari o com a aprenent. De fet, aquests últims dies encara ja hem estat fent presentacions de parelles, posant en contacte això, voluntaris i aprenents, i després, doncs bé, potser sí que fan una petita parada, no?, al mes d'agost, o si algú dels dos se'n va, està fora, però després quan torna, doncs continuen. Vull dir que és això, no?, el que voldria remarcar, aquesta idea que les parelles lingüístiques no fan vacances, no? I bé, doncs aquestes 45 parelles que portem en el que va d'any, des del mes de gener, s'afegeixen als participants acumulats que ja teníem des del 2003, any en què va començar el programa, i fan més de 1.200 participants a Sant Andreu de la Barca entre voluntaris i aprenents.
És una xifra molt bona, no?, aquesta dels 1.200 participants de totes les edicions des de l'any 2003 del voluntariat per la llengua, una xifra realment important. No sé si en d'altres poblacions tenen aquest gran nombre de participants en aquest programa.
Bé, sí, en general les xifres, tant del centre de normalització com les de política lingüística de l'últim any són xifres bones. És un programa que continua creixent. I després, doncs, pel que fa aquí a Sant Andreu, a mi m'agradaria destacar o remarcar que hi ha persones que hi participen des de fa molt de temps i que cada any hi col·laboren. Sempre tenim per això voluntaris i aprenents nous, o sigui, noves persones que s'inscriuen, però també hi ha una bona part de voluntaris doncs, que any rere any van col·laborant i van tenint diferents parelles.
Recordem que en aquest programa tenim la figura de l'aprenent i la figura del voluntari que han de dedicar un mínim de 10 hores de conversa en català, però l'èxit d'aquest programa fa que aquestes 10 hores es quedin curtes.
Sí, sí, sí. Moltes vegades la majoria de parelles fan més de 10 hores. Aquestes hores es reparteixen en una hora a la setmana, però després també ells acaben d'acordar, no?, si han de fer un canvi o doncs, poden fer-lo. I després també, a part del voluntariat per la llengua doncs, presencial, és a dir, quedar amb la parella lingüística per anar a passejar, per anar a fer un cafè o per fer qualsevol altra activitat, doncs a banda d'aquest format també hi ha el format en línia, també es pot tenir una parella lingüística doncs, en línia i fer la conversa a través doncs, d'una videotrucada de WhatsApp o de qualsevol altre sistema.
Per tant, el voluntariat per la llengua es modernitza, eh? Sí. De fet, amb la pandèmia també va ajudar molt per continuar el programa del voluntariat per la llengua, no? Per fer-ho d'aquesta forma virtual.
Sí, era, de fet, aquesta manera virtual ja havia començat abans de la pandèmia, però la pandèmia doncs, va ser clau perquè aquell any, no? Aquell 2020, doncs, les parelles no es van poder trobar i, per tant, doncs, feien tots, o la majoria, converses en línia. Va ser la manera, no?, diguem, de salvar, no?, el programa.
I tant, doncs del voluntariat per la llengua passem ara als cursos de català per adults que han finalitzat aquests cursos. Quants cursos s'han realitzat aquesta temporada i finalment quants alumnes hi han participat, Rosa?
Doncs bé, hi ha hagut un total de 16 cursos. D'aquests cursos que s'han fet al Servei Local de Sant Andreu de la Barca, 12 han estat presencials i 4 en línia. Hi ha hagut tots els nivells, podem dir, des del nivell inicial fins al nivell C2, i pel que fa a nombre d'alumnes, doncs 320 alumnes hem tingut en aquests 16 cursos. Els que s'han fet de manera presencial doncs, han estat cursos de llengua oral, l'inicial, el bàsic 1, el bàsic 2, bàsic 3, elemental 1, tots d'aquest nivell, i els cursos que s'han fet en línia doncs, han estat de nivell escrit, algun curs de suficiència, el C2, com he comentat, i algun curs de nivell intermedi.
Com sempre preguntem, quan parlem dels cursos i parlem dels alumnes, el perfil d'aquests alumnes que finalment han fet aquests cursos de català per adults, el perfil ha de ser molt, molt divers.
Sí, és molt divers. De fet, a veure, els cursos que hem fet de manera presencial, el perfil ha estat majoritàriament d'alumnes que no entenien o no parlaven català. Ha llevat del grup elemental, que aquí doncs, hi ha en aquest elemental 1 i el parlen una mica, però bàsicament tenien aquest perfil. Llavors, una dada que voldria destacar, i que bé, que és una dada positiva, doncs és que d'aquests alumnes n'hem tingut una mica més d'un 10%, 35 persones, 35 alumnes, que han esdevingut nous parlants de català. És a dir, alumnes que al mes de setembre es van inscriure i que no parlaven, i en molts casos tampoc no entenien el català, i que han acabat el mes de juny sent nous parlants de català. Ja vam fer un programa aquí, un dels últims que vam fer amb alumnes, que vam poder sentir, no?, tots aquests alumnes que al setembre no parlaven o no entenien, o les dues coses, i al mes de juny doncs ja es defensaven, ja tenien una parella lingüística, van accedir a l'examen de nivell bàsic 3 amb una titulació oficial de nivell A1 i per tant, doncs, ja tenim aquesta dada positiva, no?, de tenir 35 nous parlants de català. Bé, una mica això, aquest concepte de nous parlants, jo volia explicar. Els sociolingüistes defineixen aquest concepte, amb aquest concepte, aquelles persones que parlen una llengua que no han après en l'àmbit familiar o en el seu entorn més immediat, sinó que l'han apresa mitjançant un procés d'aprenentatge en contextos formals, informals o educatius al llarg de la seva trajectòria vital, no? Que seria aquest el cas, no? Han après català i poden parlar-lo a través, doncs, dels cursos de català per adults, no? I del curs que han fet a les escoles velles, perquè han anat seguint, doncs, tots els trimestres, i al final, doncs, han esdevingut o han pogut, no?, o poden parlar català.
Per tant, són 35 persones.
Sí, són un total de 35 persones.
Dels 320 alumnes que han fet els cursos de català per adults, 16 cursos en total, 12 de presencials i 4 en línia. I ara, de cara a setembre, ara feu vacances a l'estiu i al setembre torneu. Donarem les dates de les inscripcions preferents als antics alumnes i també en inscripció general, però abans de parlar d'aquestes dates de les inscripcions dels cursos de català per adults, és important, sobretot, aquestes proves per saber el nostre nivell de català a l'hora de fer les inscripcions, no, Rosa?
Sí.
Que són les proves de col·locació, que anomeneu vosaltres.
Uh-huh. Exacte. Els cursos de català, no? Diguem que ara el voluntariat no fa vacances, els cursos de català sí que fan vacances, però bé, ho anem preparant, no? Doncs bé, hi ha aquestes proves de col·locació, exacte. O sigui, la inscripció serà el mes de setembre. Aquestes proves de col·locació es fan ara, vull dir, si hi ha una persona que ja té un nivell previ de català però que no ha estudiat al Consorci o que hi va estudiar fa un temps, doncs l'ideal és que faci aquesta prova de col·locació o de nivell, per saber quin és el curs en què s'ha de matricular. Llavors, això està bé fer-ho ara, perquè així, doncs, quan arriba la inscripció ja hi ha aquest procés fet, i per tant, doncs, ja sabem, no? Ja la persona interessada, doncs, ja sap per on ha de començar. Després també, de cara a les persones que han de fer el curs de nivell C2, que és una demanda que tenim últimament, i que ens fan moltes preguntes sobre el C2, doncs, a veure, per poder-se matricular del C2 s'ha de tenir prèviament la titulació del C1. Aleshores, moltes persones ja, doncs, per edat i per estudis, tenen el C1, tenen l'equivalència, no?, d'estudis, no?, perquè han fet l'ESO, i llavors, per tant, tenen l'equivalent al C1. Però tenen un certificat de l'institut. Llavors, aquest certificat de l'institut s'ha de validar per poder fer el C2. Per tant, tots aquests processos, no?, ja sigui la prova de validació o ja sigui el certificat de nivell C1 que s'ha de validar per poder fer el C2, doncs tots aquests processos ja es poden anar fent ara. Fins al 24 de juliol hi ha temps de fer aquesta prova de col·locació o de demanar, doncs, les validacions de certificats.
Per tant, tenir-ho en compte, això,
Sí.
Perquè no hagin sorpresa després.
Clar.
De que quan ens vulguem inscriure ens falti aquesta documentació. Uh-huh. I no ho podem fer.
Exacte. I després també al setembre hi haurà uns dies, del 2 al 6, que també es podran fer proves de col·locació i es podrà demanar la validació de certificats. Més enllà, no es garanteix que la prova pugui estar feta i corregida per accedir al procés de matrícula. Per això hi ha aquestes dates. Vull dir, després d'aquestes dates també es pot fer i també es pot demanar, però si volem inscriure'ns al mes de setembre hem de tenir en compte aquestes dates. Fins al 24 de juliol, ara, després, doncs, hi ha la parada de l'agost, i del 2 al 6 de setembre una altra vegada.
I les inscripcions per als cursos de català de Sant Andreu de la Barca després de la diada, el 12 i 13 de setembre, i després el 16 i el 17.
Sí, 12 i 13 és inscripció preferent per antics alumnes, només de l'últim any. Si fa més temps, doncs ja no entrarien en aquesta inscripció preferent. I la inscripció general els dies 16 i 17 de setembre. I després, com a novetat aquest any, el 17 de setembre serà per al C2. No exclusiu, perquè també hi haurà, doncs, la resta de matrícula. Però el C2 s'ha deixat només per al dia 17, doncs, perquè se suposa, doncs, que així d'alguna manera s'afavorirà, no?, que no hi hagi doncs, tant de col·lapse a la web i que no passin a, que funcioni doncs, correctament. Eh? Per tant, això, doncs, 16 i 17 de setembre, inscripció general, i el 17 per al C2.
Doncs ja tenim tota aquesta informació, ja han fet balanç del Servei Local de Català d'aquest curs 2023-2024, ara és període de vacances, i al setembre doncs, ja comença amb tota la maquinària, sobretot amb aquest procés del període d'inscripció per als cursos, i cursos que començaran a finals de setembre, principis d'octubre, Rosa?
Finals de setembre.
Finals de setembre.
Sí, la setmana... L'última setmana de setembre, la del 25-26, aquella setmana comencen. Doncs... I, bueno, i qualsevol cosa, qualsevol dubte, doncs podeu adreçar-vos al Servei Local de Català, ja sigui per, a través del telèfon, en què també hi ha servei de WhatsApp, al 634-75-72-31, o bé al correu electrònic santandreubarca@cpnl.cat.
Doncs Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu Barca, gràcies per acompanyar-nos i, sobretot, bon estiu.
Igualment, moltes gràcies.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Com prevenir el cop de calor? Avui donarem informacions i també consells amb les infermeres Laura Martín i Laura Marín, infermeres especialistes en familiar i comunitària de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia a les dues.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs parlarem avui d'aquests consells de com prevenir el cop de calor. Actualitzarem, sobretot, aquells consells o aquelles informacions que anem donant any rere any, no, Laura?
Sí, parlarem de la prevenció i bueno, què pot passar en el cas de, i què hem de fer en el cas de que tinguem un problema de salut relacionat amb l'augment de la temperatura i del calor.
Comencem parlant del pla d'actuació de prevenció de l'onada de calor. En què consisteix aquest pla, Laura?
Bé, en primer lloc sí que volia aprofitar que portem programes col·laborant. Estic supercontenta de que avui estigui amb nosaltres la Laura Martín, que és una companya que, tot i que és una nova incorporació a l'equip, ha estat alumna nostra i es reincorpora després de fer la seva residència en familiar i comunitària, i estem molt, molt orgulloses de tindre-la de nou entre nosaltres.
Ens acompanyarà avui també en aquesta entrevista i també sobretot ens donarà els 6 consells per gaudir d'un estiu més fresc. Això serà cap a la part final d'aquesta entrevista, no?
Sí, correcte. Farem ja al final un repàs dels missatges que ens hem de portar cap a casa.
Doncs ara parlem de què pla, sobretot aquest pla important per prevenir el cop de calor, Laura.
Sí, bueno, com sempre ja sabeu que des de fa molts anys la Generalitat activa el pla de prevenció de l'onada de calor. El seu objectiu és predir amb una màxima anticipació per minimitzar els efectes de la salut quan va haver-hi una onada de calor, és a dir, que puja a la temperatura per sobre de les temperatures esperades. I bé, estan implicats molts serveis, Protecció Civil, els ajuntaments, Salut, etc. I tots treballant i col·laborant alhora per pues això, no? Per millorar que no hi hagin aquests problemes derivats de les pujades de temperatura a les persones i als animals.
Sobretot des de l'equip d'atenció primària, molt important, sobretot per treballar amb el que és la prevenció, no?
Sí, bueno, estàvem parlant d'animals perquè, clar, estem dins de la unitat familiar, tot i que nosaltres focalitzem amb les persones, no? I sobretot treballem amb les persones, amb els grups més vulnerables, que per fer una mica de repàs, recordo que són les persones que tenen més de 75 anys, que viuen soles o que estan dins del programa d'atenció domiciliària, que sí, ho hem parlat diverses vegades, però són les persones que no poden sortir de casa per anar-hi al als centres d'atenció primària i als equips de salut anem a casa seva a fer-li la cobertura de les necessitats. També les persones dependents, sobretot les persones que tenen una barrera arquitectònica a casa seva perquè no poden sortir i no poden gaudir, per exemple, dels refugis climàtics que ofereix a l'Ajuntament, persones que tenen malalties cròniques com poden ser la diabetis o problemes cardiovasculars o respiratoris, i també persones amb medicacions especials com podrien ser els diurètics o antidepressius perquè ja sabeu que poden tindre un efecte pues, més possibilitat, per exemple, d'una deshidratació, i també els nadons, entre molts altres.
Donarem aquests consells o aquesta prevenció, sobretot doncs, amb hores de màxima calor, de calor intensa, de temperatures altes, evidentment no sortir al carrer, no?
Sí, clar. El problema el tenen sobretot les persones que treballen al carrer, no? I per això, com parlàvem abans, que està tot relacionat, també està implicat treball, no? Hi ha persones, el que estàvem parlant, que no poden evitar aquestes hores, però la resta de la població sí. Llavors, sobretot, fer un incidir que no es facin activitats físiques intenses a la hores màximes de sol, perquè l'estrès de calor doncs, suposa un perill per la salut i pot agreujar una malaltia, provocar deshidratació i esgotament i arribar a les malalties que després parlarem amb la Laura Martín. I de fet, ja saben que sempre fem una prevenció en positiu, però ho hem de dir. O sigui, l'any passat es van registrar 11.000 morts relacionats amb cops de calor a Espanya. I, per desgràcia, amb el canvi climàtic enguany, la previsió de que és que les temperatures arribin a assolir xifres rècords. Llavors, sisplau, sempre ho diem, però sisplau, hem de fer una mica de pensament lògic, no? I de raonament de no estar al carrer a hores de màxim sol i intentar doncs, fer els consells que nosaltres recomanem i que, bueno, la idea és aquesta, no? Que evitar problemes i sobretot morts.
Doncs 11.000 morts l'any passat a Espanya. És una xifra molt alta, eh?
Molt alta.
Una xifra doncs, a tenir en compte i sobretot a seguir aquests consells que us donarem en el dia d'avui. Des de casa, mantenir fresca a casa nostra, com ho podem aconseguir, Laura?
Doncs a casa, ja ho deien les nostres àvies, no? Quan no hi havia aire condicionat. Al matí, doncs què han de fer? Baixar les persianes, tancar finestres, intentar que no entri el llum. A la nit, tot el contrari, obrirem les finestres perquè aquest aire nocturn entri, però sempre una vegada que ja ha baixat a la temperatura exterior. El ventilador de tota la vida s'ha de posar, sí, però si en llars que la temperatura o espais que la temperatura no sigui superior als 40 graus, perquè si no estem agreujant la situació. I si parlem d'aires acondicionats i d'eficiència energètica, doncs aquí tenim un tip que ajuda a totes dues, no? Hem de posar el termostat a 27 graus, que la gent dirà, oh, això és massa, això per això millor no posar res. No, posem 27 graus, és fer una temperatura que sigui agradable, i li ficarem un ventilador. I el ventilador ajuda a baixar 4 graus menys, una sensació tèrmica de 4 graus menys.
Per tant, aquest seria un altre consell, mantenir el cos fresc i hidratat, això també és important.
És molt important, i com ho farem? Doncs portant roba que sigui lleugera, que sigui d'un teixit, si pot ser de cotó, de lli. Si fa molta calor a casa i no tenim aquesta situació que hem parlat abans de ventiladors o d'aire condicionat, mullarem aquesta roba, un drap húmid, tovalloletes. I sobretot hem de anar a beure líquids. O sigui, estem parlant d'un got d'aigua, l'ideal seria com a mínim a l'hora, no? I després és molt important que contactar amb les persones grans, val? com, o persones que tinguin malalties, que saben que viuen soles, i s'ha de fer un contacte diari per saber com estan i que es troben bé.
Hem parlat d'aquests grups vulnerables, s'han centrat sobretot a la gent gran, però parlem nadons i infants, que també és important d'aquesta prevenció. I...
Sí, bueno, amb la línia que estàvem parlant d'adults, sobretot roba lleugera, roba, evitar que sigui fosca, que sigui ampla, i si surt al carrer, posar-li ulleres de sol i protecció solar, fotoprotecció solar, menys a les mans. Val? I després, el cotxet, mai has de cobrir, perquè si no augmenta la temperatura i aquesta sensació de calor. En tot cas, sempre s'hauria de fer amb un drap humit. Bueno, superimportant evitar sortir a l'exposició amb les hores de màxim, a les hores puntes, val? És a dir, si anem a la platja, a la piscina, lo ideal seria a partir de les 6 de la tarda. I després no deixar mai, però mai, ni nens, ni gent gran, ni animals a vehicles estacionats, tot i que sigui un moment. Val? Perquè ja sabeu que si fora hi ha 40 graus, a dins del vehicle poden pujar a temperatures insostenibles.
Doncs aquí estem amb aquestes recomanacions, sobretot amb prevenció, i ara volem parlar amb Laura Martín, sobretot com nosaltres podem ser conscients de que estem patint un cop de calor, de quins serien els símptomes i què pot ocasionar aquest cop de calor.
Sí, sabem que la nostra temperatura interna del cos va entre 35,5 i 37 graus i el cos té uns mecanismes per regular aquesta temperatura. No? Per exemple, quan tenim fred i doncs, ja es produeix la contracció muscular, no els calfreds, freds, per això augmenta la temperatura. I al revés, quan necessitem baixar-la, doncs suem, augmenta la nostra respiració, es dilaten els vasos sanguinis, per això ens posem vermells. Però què passa? Que en condicions de calor extrema o davant d'activitats físiques, com comentava la Laura, intenses en ambients calorosos, aquest equilibri que fa el cos es pot trencar. De manera que la calor s'acumula i la temperatura comença a augmentar i augmentar. I com podem fer això per detectar quan suposa una malaltia? Sí que és veritat que les manifestacions poden ser diverses. Parlarem generalment de l'esgotament per calor i del cop de calor. El cop de calor seria quan la persona es troba molt cansada, amb palpitacions, sensació de mareig i amb molta suor. I què podem fer si detectem aquests símptomes en nosaltres mateixos o en una altra persona? Doncs ens podem anar a zones més fresques com a l'ombra, si estem al carrer, beure aigua fresca, ens podem aplicar directament a la nostra pell aigua amb una dutxa o amb panys humits. I què podem fer si aquesta situació no millora? Doncs aleshores seria el moment de trucar als serveis d'emergència. I ara ens posem en una situació pitjor, quan és el cop de calor, que és quan aquest esgotament per calor comença a augmentar fins que arriba el cop de calor. I és quan el nostre cos, aquests mecanismes que hem comentat abans, ja comencen a fallar i el cos ja no es pot refredar per si mateix. Aleshores ja parlaríem de signes i símptomes més greus, com són que la temperatura corporal passa dels 40 graus, la pell estaria seca, podem tenir nàusees, calfreds, alteracions de la consciència. I en aquesta situació què podem fer? La primera acció sempre que hem de fer com a ciutadans que ens trobem en una persona que es troba així és trucar als serveis d'emergència, ja sigui el 112 o el 61, per avisar de que hi ha una persona amb un cop de calor perquè vinguin el més ràpid possible. I nosaltres, mentrestant, què podem fer de mentre que arriba l'ambulància? Doncs nosaltres podem ajudar retirant la persona a un ambient més fresc. Podem humitejar la seva pell amb aigua fresca per rebaixar la temperatura. I sobretot és molt important que en aquests casos en què la persona no estigui una miqueta més adormida, que el nivell de consciència estigui més baix, no oferir-li aigua, ja que en aquests moments no seria segur per empassar i ens podíem ofegar. Aleshores, la col·locaríem, si hi ha inconsciència, en posició lateral de seguretat. Tornem a recordar que la millor mesura pel tractament de les malalties relacionades amb la calor és la seva prevenció. Sobretot estan més alerta al que ha comentat la Laura, les persones més vulnerables com els infants, la gent gran, ja que les que tenen malalties o prenen medicació que els hi pot costar més aquests mecanismes que hem parlat de compensació.
Doncs ja sabem com es manifesta el cop de calor. I ara sí, Laura, tens aquests 6 consells per un estiu més fresc, no? Aquests 6 consells que els hem d'anotar, no? Els hem d'escriure, no? I els hem d'estudiar, no?
Sí, fem així un resum ràpid del que ha parlat Laura abans. Què podem fer a casa? Doncs controlar la temperatura ambiental. Al carrer, com no podem controlar la temperatura ambiental, evitarem el sol directe, sortint a les hores de menys exposició o caminant per l'ombra. A la feina, evitarem els riscos. Limitarem l'activitat física durant les hores de més calor. Ens protegirem bé de la calor també durant la nit. I sobretot és molt important la seva hidratació. Hidratem-nos freqüentment i vigilem amb l'alimentació. Com ha comentat Laura anteriorment, és molt important prendre aigua, encara que no tinguem massa set. Hi ha aliments en gran proporció de líquid, com la fruita, la verdura, sopes fredes com el gazpacho, i evitar la presa de begudes alcohòliques i àpats molt pesats. I el que comentaven amb els infants, els menors de 6 mesos que encara no prenen aigua, que estan en una lactància materna, una lactància artificial, doncs fomentarem això. Però en aquesta edat, recordem que no cal que prenguin aigua, aleshores ho farem mitjançant l'alimentació.
La seva mare sí que ha d'augmentar la hidratació, però als nadons no, amb lactància materna no cal donar-li aigua.
Doncs avui, parlant de com prevenir el cop de calor, hem donat informació, hem donat consells i ho hem fet amb les infermeres de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de Barca, infermeres especialistes en familiar i comunitària, Laura Marín, habitual també d'aquestes entrevistes, i avui acompanyada amb la Laura Martín, que ens ha donat sobretot aquests 6 consells per un estiu més fresc, que segurament que seguirem tots aquests consells i com a mínim previndrem doncs, el no patir el cop de calor, no? Aquest és l'objectiu principal.
Aquest és l'objectiu i nosaltres també des del CAP doncs, farem els contactes amb la gent fràgil i vulnerable, com cada estiu, per, entre tots, sumar per la prevenció i la salut comunitària.
Gràcies a les dues.
Gràcies.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
I una de les informacions que també hem destacat aquesta setmana, que fèiem referència a la 6a gala dels campions i campiones de Sant Andreu de la Barca. Les instal·lacions esportives de Can Salvi han acollit un any més la gala dels campions i de les campiones de Sant Andreu de la Barca. Un acte en què vol ser un reconeixement a la feina realitzada pels esportistes i les esportistes de Sant Andreu de la Barca que han assolit els seus èxits en el món de l'esport durant la temporada 2023-2024. Amb la presència de gairebé 300 esportistes, la gala va ser aquest reconeixement entitats i també esportistes de Sant Andreu de la Barca que han aconseguit fites esportives importants durant la darrera temporada. Hem valorat aquest acte i també les fites esportives dels diferents equips i esportistes de la ciutat amb l'alcalde Marc Giribet i també amb el regidor d'Esports Miquel Àngel Abril.
Bé, alcalde, 6a edició de la Gala dels Campions i Campiones. Bé, valoració d'aquesta gala. Déu-n'hi-do com està l'esport de Sant Andreu de la Barca, no?
Pues està com un tiro, i mai millor dit. Vull dir, funciona molt bé. Jo vull agrair moltíssim la feina que fan les famílies, tot el sacrifici, la feina que fan les entitats, i per acabat, evidentment, els esportistes que aconsegueixen els resultats. I com els deia, des de l'Ajuntament estem treballant perquè la ciutat recuperi aquest orgull. Orgull de sentir-se a Sant Andreu, i precisament avui, i aquí, a Can Salvi, en aquesta gala, hem demostrat que Sant Andreu ha de treure pit de tot l'orgull que té a nivell esportiu, i per tant també agraïm molt la feina que està fent la regidoria d'esports en aquest sentit, de promocionar, de seguir millorant les condicions i les instal·lacions esportives, que perquè precisament això no s'aturi aquí, i tenim campions del món, tenim esportistes professionals i som una petita localitat del Baix Llobregat que en esports treu el cap, i per tant em sento molt orgullós de ser l'alcalde de tots aquests esportistes, de treballar per ells, i per tant que mai s'oblidin que l'Ajuntament en aquest sentit és el seu aliat i que ens tindrà en el seu costat sempre.
Segurament que si sumem totes les modalitats esportives que es practiquen aquí a Sant Andreu de la Barca, d'esportistes locals, tant aquí com a fora, segurament que sumaran una gran quantitat i segurament que arribarem a la trentena. Avui un exemple, no? El waterpolo, una campiona del món de waterpolo fa tot just una setmana, com és la Lídia López, no? Un esport que desconeixíem, no? Que es practicava a Sant Andreu de la Barca, o que una de Sant Andreu de la Barca practicava aquest esport.
Exacte, i que ha estat campiona del món. I posaria en valor també, a part de les entitats, aquesta trentena, les més de 7.000 fitxes federatives que té Sant Andreu de la Barca, i per tant això és un èxit extraordinari, i aquí hem de seguir apostant, i el nostre govern aposta molt, molt, molt per l'esport de salut, per l'esport federat, i per tant jo crec que part d'aquests resultats és també per aquesta aposta, i ho seguirem fent perquè hi creiem i és una de les nostres prioritats.
Alcalde, en aquesta gala jo veia que quan baixaven els esportistes que rebien la seva medalla, els hi comentava l'any vinent més i millor. Ostres, es pot superar el que hem viscut avui?
Sempre, sempre ens podem superar, i precisament ens podem superar amb treball, amb sacrifici, amb esforç, que són els grans valors que l'esport també predica i ensenya, i precisament les meves paraules també van dirigides aquí. Seguiu esforçant-vos, perquè si us seguiu esforçant i treballant, l'any vinent podreu estar aquí altre cop, i els animo a totes i a tots els que senten avui aquesta notícia, doncs que ho segueixin fent, perquè realment quantes forces tens els resultats que busques.
Miquel Àngel Abril, bé, l'esforç o els premis avui que s'han donat a aquests reconeixements és l'esforç de tot un any.
Sí, és l'esforç de tot un any d'aquestes entitats que hi ha al darrere, no? Que d'alguna manera estan ajudant a que aquest tresor que tenim a Sant Andreu de la Barca, amb aquesta quantitat de disciplines i la qualitat que tenim en l'assoliment d'aquests grans èxits, doncs siguin una realitat, sí.
No hi ha topall aquí, no?
Jo crec que no hi ha topall, no. També ho estava comentant l'alcalde. Tal com van les coses, estem veient que no hi ha topall, i que això d'alguna manera també ens esperona a la regidoria d'esports i a l'Ajuntament a estar a l'alçada i tenir aquestes instal·lacions com han de ser, amb la qualitat necessària, perquè ajudi amb aquest recorregut, perquè aquest topall no existeixi.
Benvinguda a aquesta feina, no? Que sigui benvinguda pels èxits esportius.
Meravellosa feina i una benedicció, la veritat, i cuidarem aquest tresor que tenim a casa nostra.
A través de la pàgina web de radiosantandreu.com podeu trobar la llista completa dels diferents esportistes que han estat protagonistes de la sisena edició de la Gala dels Campions i Campiones 2024 de Sant Andreu de la Barca. Ràdio Sant Andreu també va tenir l'ocasió de parlar amb algun dels presidents i presidentes de les entitats esportives. Com per exemple Alfonso Bayona, president del hockey de Sant Andreu de la Barca, que també ha fet balanç d'aquesta temporada 2023-2024.
Bueno, esta temporada ha sido buena, ¿vale? Ahí traemos un equipo aquí que ha quedado en segunda posición y bueno, los demás pues han quedado a media tabla todos.
¿Cómo afronteu la próxima temporada? ¿Ara de moment descans?
Bueno, ahora descansamos el verano y luego a partir de la última semana de agosto empezarán a entrenar los equipos seniors, y cuando pasen las fiestas de San Andreu empezará la escuela.
¿Com valoreu una jornada com la d'avui, aquí aquesta gala dels campions i de les campiones?
Bueno, consideramos que es una jornada importante porque sirve para dar visibilidad a todos los deportes y que todos los deportes estén unidos por un día.
El Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca també ha portat molts campions i campiones en aquesta sisena edició de la Gala dels Campions i Campiones de Sant Andreu de la Barca. Hem parlat amb el seu president, a Laura Ranz.
Espectacular, o sigui, subcampions d'Espanya, campions d'Espanya, campions de Catalunya, una temporada brutal, a més una pujada gran, molt gran d'atletes, o sigui, molt contents, molt contents.
El que sí que podem comprovar any rere any, que la família del Club d'Atletisme és que va augmentant de forma considerable any rere any, eh?
Mentre no morim d'èxit, és que és el problema que podem tenir. No, sí, la realitat és que sí, ara estem en un punt d'allò de dir, hem de donar el salt de qualitat. Estem lluitant a veure si podem tindre instal·lacions per poder fer tecnificacions. Això és una batalla que tenim allà, una lluita amb Ajuntament, Diputació, Federacions, però bueno, estem treballant.
I avui en aquesta jornada dels campions i les campiones, una jornada on també podeu compartir moments amb d'altres entitats, no? Que habitualment no teniu aquesta connexió.
És una gran família de l'esport, no? Llavors és això, parlar amb uns, problemàtiques d'uns, problemàtiques d'un altre, encerts d'uns, és una bona nit, una bona tarda nit.
Sí, soc Sergio Carpio, Crujamo, Sant Andreu. Bueno, l'acte d'avui és molt espectacular, veiem la salut del poble esportivament, és increïble. Totes les entitats que col·laborem, i bueno, i la temporada aquest any ha sigut molt bona dintre del que és el handball, He tingut equips amb molt bona predisposició i estem molt, molt contents d'aquesta temporada i espero que la següent sigui millor.
Àlex Olego, president del Motoclub, ve valoració d'aquesta temporada per part del Motoclub. Com sempre veiem aquí grans esportistes recollint el premi.
Bueno, a veure, com cada any, com ja heu vist, fem resultats dels grans que estan en generals molt en posicions entre els tres primers i després utilitzem una miqueta els nens, com no hi ha classificacions generals amb els petits, no s'arrastren punts, no hi ha campionats, pues, tots els nens que han anat fent pòdiums a les carreres de BMX, Pamtrac, Mini-DH, pues, els hem cridat que així els hi animo una miqueta perquè s'hi hagin així, no? Divertint-se i corrent i passant-s'ho bé, no? Com diguéssim. I però a l'any molt bé, i mira, ara fa una setmana anem a estar al Campionat de Catalunya i és el que dèiem, teníem entre els 20 primers teníem a 8 de Sant Andreu i això és, dius, tenim que estar molt contents, no? Alguns que ja no estan al nostre club perquè ja eren de fora, però entre els 20 primers, 8 de Sant Andreu, això és molt important. I ara, bueno, ara ve una Copa d'Europa Panticosa que és molt important i el Campionat d'Espanya dintre de dues setmanes, el dia 27-28, crec que és, si no m'equivoco, hi van per exemple seleccionador català, que porta 10 xavals, 2 de Sant Andreu de la Barca també, i esperem molt bons resultats. Jo crec que farem bons resultats en categoria élite, en júnior i cadet, en cadet podem també aconseguir alguna cosa, i a veure si acabem abans de les vacances acabem bé.
Valoració també molt positiva de la temporada per part de l'Associació de Patinatge de Sant Andreu de la Barca. Hem parlat amb la seva presidenta, Olga Izquierdo.
Ah, molt bona. Aquest any ha anat molt bé, tenint moltes al puestos de dalt del rànquing i molt contentes.
Com s'aconsegueix tot això? Molt d'esforç, no? Durant tot l'any.
Molt d'esforç, molt. Moltes hores i molt de sacrifici.
De cara a la temporada vinent, com es presenta?
Molt bé, molt bé.
I com valores una gala com la d'avui, aquesta gala dels campions i les campiones? Que retrobament també amb d'altres entitats, no?
Sí, no, està maco perquè això retrobem totes les entitats i a les nenes els fa molta il·lusió el reconeixement, està molt maco.
Bé, valoració de la temporada per part del futbol.
Bueno, una temporada en futbol base molt bona, en amateur no tant, però en futbol base molt bé, hem crescut en femení, que és el que volíem aquesta temporada, ens van proposar. I en futbol base hem mantingut les categories més importants, cadet A, infantil A, i hem estat a punt de pujar un Benjamí sub-10.
Com sempre, no? Com és habitual, no? El Club de Futbol Sant Andreu, que sempre aquí en aquesta gala té bastanta presència, no?
Sí, sí, la veritat és que sí. El tema del Consell Escolar també ens facilita que hi hagi molts campions, i la veritat és que molt bé, molt bé.
A la gala també hi han assistit esportistes de Sant Andreu de la Barca que competeixen fora de la ciutat en disciplines com el futbol, waterpolo, motociclisme, pàdel i el ciclisme. Entre els noms destacats, Xavier Artigas, pilot de Moto2, Alejandro Rodríguez, pilot de Supermoto, el futbolista del Barça, Darwin Zamora, el ciclista Raúl Ulldemolins, l'esportista de pàdel Elia Pons i la recent guanyadora del Campionat del Món en categoria cadet amb la selecció espanyola de waterpolo, Lídia López Aguilera.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
I nosaltres posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Bon cap de setmana i més informació a través de radiosantandreu.com, xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram i també a través del nostre canal de WhatsApp. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up and stare at the fan, turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch just chilling in my snuggie. MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle, I'm the freaking man.
wanna scream out, this is great.
Oh my God, this is great.
Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait. Oh. Don't.